i aquest és el responsable.
I l'ètica on queda, Jordi Pigem, amb tot això?
Pegasus és com la punta de l'iceberg de tot un sistema de rastreig que fa molts anys que s'ha anat implantant. Els tirans avui en dia, o els poders, o els estats, tenen un control sobre nosaltres que mai abans havia estat possible. Cada tecla que premem amb un dispositiu connectat a internet és rastrejada. L'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units té al desert de Utah un centre d'emmagatzemament de dades que pot allotjar milions de dades per cada persona avui viva. Això contínuament s'està rastrejant. Julian Assange, que està present, pendent de judici, Edward Snowden, que està en exili forçós, van intentar revelar una part del que es fa amb les nostres dades. Per tant, això és una cosa que ja és omnipresent i el fet que tinguem aquestes tecnologies a la butxaca, als mòbils, etc., jo per això no en tinc, fa que siguem contínuament rastrejables, molt més que mai. Aleshores, de tant en tant surten empreses com aquestes que només fan una volta de rosca més, que és això. Aleshores, jo el llibre A Pandèmia i Postveritat començo reflectint sobre aquesta paradoxa que des de fa molts anys estem personalitzant els robots i a la vegada estem robotitzant les persones. Les persones deixem de ser aquests éssers que se suposa que hem de ser autònoms, lliures, creatius, decidir sobre les nostres vides, per cada vegada més adaptar-nos al sistema tecnocràtic que ens diu el que hem de fer i el que no hem de fer. I tot això s'ha accelerat amb la pandèmia. El llibre analitzo aquest llibre del president i fundador del Fòrum Econòmic Mundial, Klaus Schwab, que es titula Covid-19, el gran reset. I aquest gran reset que proposa de fer amb l'excusa de la Covid implica canviar-ho tot. Canviar l'economia, que ja ho hem vist, com està canviant l'economia, augment de les desigualtats, tancament de petits comerços, etc. Canvi de la societat i canvi de la persona. I quan en el llibre fa la pregunta retòrica quan creieu que acabarà tot això que ha portat la pandèmia, diu, la resposta més breu és mai. És a dir, han canviat les regles del joc. A través de la pandèmia s'han imposat una sèrie de mesures que canvien les regles del joc.
Doncs precisament d'això ens n'ocupem ara mateix, avui, que és el dia que els nens i nenes ja no han de portar la mascareta a Catalunya, a l'interior de l'aula. La paradoxa diu que, en canvi, els professors sí, perquè són adults, i han d'esperar a demà, és una de les paradoxes, però com dèiem aquest matí, si alguna cosa ha caracteritzat també aquesta pandèmia, i d'això amb el Jordi Nieva n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, és les paradoxes, les contradiccions, des del primer dia i fins l'últim. Quin serà l'últim? Això encara està per veure. Precisament sobre això reflexiona Pandèmia i Postveritat el Jordi Pigem. I ara ell mateix deia o parlava del pensament modern que neix amb vocació cibernètica. El que és artificial eclipsa el que és natural. Alguna cosa ofega l'alegria de viure. No hi ha res verdader, tot està permès. S'entela el mirall de la ciència, triomfen les disfresses, el pandemonium. Per què? Per què no? Què ha passat amb la salut? Què ha passat amb la vida ara mateix?
I al principi va ser un xoc i calia fer-ne un comunicat. La burocràcia governava fins que va arribar a Línia Directa i va dir: evolucionem, premiem-los pels seus cotxes elèctrics, donem-los vehicle de substitució, servei de taller porta a porta. Evoluciona amb Línia Directa i emporta't una baixada de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe al 917-700-700 o a liniadirecta.com.
Doncs parlant de pandèmia, parlem de salut.
Clínica Opción Mèdica patrocina La Salut al Dia.
El mal de cap afecta més del 50% de la població mundial, Nil.
Segons una revisió mundial de diversos estudis, la meitat de la humanitat pateix un dolor d'aquest tipus cada any. Els autors han calculat que un dia qualsevol, un 16% de tota la població té mal de cap i que un 7% són migranyes. La radiografia global apunta també que aquestes últimes, les migranyes, són més comunes entre les dones que entre els homes. Concretament, afecten el 17% de les dones i el 8% dels homes.
Estem parlant del mal de cap com dolència, no dels molts mal de caps que patim tots plegats cada dia, com avui n'estem tenint uns quants d'acumulats.
T'imagines poder perdre tot el pes que et sobra sense dietes impossibles i sense passar gana? Amb el tractament amb valor gàstric de Clínica Opción Mèdica, pots. El nostre enfocament 360 graus és l'únic que garanteix la pèrdua de pes a llarg termini. Acaba amb els teus quilos de més d'una vegada per totes. Primera visita gratuïta. OpciónMèdica.com.
10 i 3.
Aprofita aquesta oferta de xai que et portem a consum. Al forn, amb patates, amb verdures o en un estofat o guisat deliciós. Fins al 25 d'abril, emporta't el xai al tall o a quarters a només 11,50 el quilo. Consum. Junts. És cooperativa.
No hauríem de confondre la fi de l'obligatorietat de la mascareta als interiors a partir de demà, llevat dels hospitals, del transport públic, de les farmàcies i de les residències. Dic de les farmàcies perquè quan entreu a una farmàcia a buscar, encara que sigui un analgèsic, us haureu de posar la mascareta. I si no, negoci per les farmàcies, us les vendran per aquells segons que pugueu estar allà dins. Però aquesta és una consideració que, en fi, alguns ja hi estem acostumats perquè ens hem convertit en fidels clients de farmàcies per haver oblidat les mascaretes o perdre-les, que aquesta és l'altra. Més enllà d'aquesta anècdota, no hem de confondre la fi de l'obligatorietat de la mascareta als interiors, avui a les escoles, demà ja arreu, amb el final de la pandèmia. Un final que científicament no està escrit ni està previst que a curt ni mitjà termini l'escrigui ningú. Però sí que ens permet mirar enrere 25 mesos, més de 700 dies d'obligatorietat de mascareta, 25 mesos de pandèmia, i quines conclusions provisionals encara, per bé que moltes ja les ha anticipat el professor Niva Fonoll, en treu d'aquest període, des d'un punt de vista de limitació, per no dir retallada de llibertats.
A mi m'ha decebut moltíssim que la gent només per la por, és a dir, una emoció al final, només per la por, estigués disposada a obeir qualsevol cosa, fos lògica, fos il·lògica, és igual, no? Jo, la veritat, vull dir, soc una persona que quan vaig al metge parlo amb ell i m'agrada que m'expliqui, doncs, com són les coses, que em farà aquest medicament, que em farà l'altre, és a dir, no... Obeeixo sense més perquè tinc una mentalitat democràtica, que és la que em van ensenyar a la carrera i és la que, en definitiva, crec que em permet viure amb un benestar com el que tenim, doncs, bàsicament amb aquest indret del món. Llavors, clar, jo comprenc que no tothom va al metge d'aquesta manera, no? Sinó que, d'alguna forma, acostuma aquests professionals a ser dictadors, no? Vostè ha de fer això, ha de fer això, i vostè a callar, no? Miri, no, vostè a callar, no. Aviam, exactament igual que jo quan estic a classe, els explico als meus alumnes una institució i els explico els perquès i els deixo que facin, fins i tot els motivo, que facin tot tipus de preguntes que vulguin, siguin més lògiques o menys lògiques. Doncs, home, si t'estan fent una cosa com restringir-te un dret fonamental a sortir al carrer, que és que estem parlant d'això, eh? És un arrest domiciliari. Si t'estan restringint una cosa com el lliure desenvolupament de la personalitat per decidir si portes una mascareta, una peça de roba al final, o no la portes quan no cal des del punt de vista sanitari i t'estan obligant a fer-ho, si t'estan imposant un toc de queda, sense dir-te per què realment això és eficaç amb la lluita contra la pandèmia, doncs, home, jo crec que has de demanar explicacions com a ciutadà. El que passa és que jo aquí el que veig, i acabo, és que la ciutadania no és gaire conscient dels seus drets humans, ni tan sols per què existeixen. És a dir, per què va haver-hi una sèrie de persones que a l'Anglaterra del segle XVII van fer una sèrie de reclamacions al rei perquè els respectés. I això va acabar amb el desempoderament, si es pot dir d'aquesta manera, del rei en benefici de la ciutadania, teixint unes barreres que el rei no podia traspassar. Això és el que veritablement crec que s'ha oblidat. La gent no és conscient de que en una democràcia tens tot el dret a demanar explicacions i a defensar aquest espai de protecció. I no, això senzillament, la gent ha dit que eren tonteries i que per què ens havíem de posar en això, aquí cal obeir i ja està, i em decep.
I aquí és on entra el filòsof i diu anem cap a una societat cada cop més alienada, l'avorriment d'una vida sense sentit, un món centrat en els entreteniments, hem esdevingut més controlables i més manipulables, no parem prou atenció, hi ha entrebancs per sentir i pensar de debò. En la nova normalitat tecnocràtica conflueixen dues formes de poder. Des de l'any 2020 creixen les desigualtats, la capacitat crítica queda enterbolida per la por, s'imposa la lògica del complex tecnofinancer.
Gràcies per llegir això. He de dir que això, de fet, és l'índex del llibre.
Sí,
per tant, cadascuna d'aquestes frases és ampliada...
Això és el que volia preguntar-te, perquè, a més, l'índex l'has convertit en un paràgraf que té
correcte
sentit en tot de frases que una van al darrere de l'altra.
Sí.
Però que després resulta que cada una d'aquestes frases és el títol del capítol corresponent en el qual hi dediques una estona.
I això he de dir que va passar, diguéssim, perquè sí, per casualitat. Jo no tenia la idea d'escriure-ho així, però vaig veure que quan acabava un capítol, la frase en què acabava servia per començar el capítol següent, i després vaig veure que fins i tot començaven a enllaçar-se. Aleshores, en relació al que estava dient ara el professor Niva Fenoll, estem amb una sèrie de dinàmiques que fan que en comptes de ser persones amb pensament crític, que és el que hem trobat a faltar davant de totes aquestes mesures, cada vegada més som consumidors passius d'entreteniments. Això és el que alimenta la lògica del sistema. I bueno, quan érem petits teníem dos canals de televisió en blanc i negre. És molt fàcil avorrir-te, posar-te a llegir un llibre i, per tant, exercitar la capacitat de pensar. Avui en dia hi ha una oferta gairebé il·limitada d'entreteniments, distraccions de tota mena. Aleshores, aquí es crea una situació en la qual és molt més difícil mantenir la capacitat crítica. Però el que ens constitueix com a persones és precisament la capacitat crítica, la capacitat de pensar. Per això aprenem a llegir quan som petits, per poder tenir les nostres pròpies idees, formar-nos les nostres opinions. I per això estem d'acord que una societat democràtica és un espai en el qual podem tenir diferents opinions i contrastar-les. Aleshores, una de les coses que ha passat amb la pandèmia és que hi ha hagut una pandèmia de por, de pànic. Moltes vegades deliberadament generada. Hi ha hagut gent que ha reconegut que estaven guanyant diners per assessorar a mitjans de comunicació, governs, etc., sobre com infondre por. Això també va contra l'essència de la idea de persona, perquè se'ns ha tractat sovint no com a persones autònomes que els hi dones la informació i poden actuar de manera responsable, se'ns ha tractat com a ovelles que el pastor havia de portar cap aquí o cap allà.
I la idea però la majoria de la població ha sentit, com es lamentava el professor Ibarra.
Com a ovelles, com a ovelles.
Això vol dir que no assumim que som ramat, però ja som ramat?
Cada vegada som més ramat, malauradament. És a dir, tot i que semblava que anàvem cap a societats cada vegada amb més empoderament de les persones, i això és el que vèiem tots fa, posem 20 anys, de cop i volta el poder de la tecnologia, el poder de la gestió de les percepcions, que és un concepte dissenyat pels militars nord-americans, però que avui en dia s'aplica molt als mitjans de comunicació i a tota la política. Gestió de les percepcions. Gestionar com tu perceps els esdeveniments. Quin color els hi donem. La política, ho comentàvem abans d'entrar al programa amb en Jordi, Nieva Fenoll, ha esdevingut cada vegada més no una gestió de la societat o del bé comú, sinó una gestió de les aparences.
Sí, a mi el que més m'ha decebut també de tot plegat és que qui ha fet el discurs de defensa dels drets humans és el sector polític més interessat en fer-los desaparèixer, que és l'extrema dreta. És una cosa que m'ha sorprès moltíssim, perquè, clar, ho han fet d'una manera purament tàctica, és a dir, ells el que volen és cancel·lar el sistema. És com quan diuen, doncs farem una vaga, però si quan arribéssiu al govern el primer que faríeu seríeu carregar-vos el dret a la vaga perquè no hi heu cregut mai, no? I en canvi, doncs, se'ls ha deixat que facin aquest discurs de defensa i no. I el que hauríem d'haver estat és totes les persones que no som en absolut d'extrema dreta i vull imaginar que la majoria dels nostres governants dirien, no, escolta'm, aquí som nosaltres qui defensem els drets fonamentals i són ells els que tota la vida històricament han jugat amb la por.
Sí, jo estic molt d'acord amb el que heu dit tots dos, tant el professor com el filòsof, que aquesta gestió de la por, diguem-ne, per donar un pas més en aquest domini de l'individualitat i acabar fent que ens comportem doncs, com aquest ramat, i per afegir potser un element d'esperança, d'optimisme, perquè avui no acabem tots malament.
És que tornem de Setmana Santa i arrosseguem la penitència.
Entre espies, comissionistes, la por, la pandèmia i tal, escolteu, això és una catàstrofe. No, us voldria preguntar sobre la democràcia, perquè al final, de totes maneres, la democràcia és una barrera en això, perquè fixeu-vos les imatges de Xina, no? Les imatges de la pandèmia a Xina. O fixeu-se les imatges, diguem-ne, de Moscou, de la gent, de la poca gent que es manifesta, doncs, arrestada per portar un paper en blanc, no? Amb una societat que ha fet pinya, diguem-ne, darrere la posició del Putin, no? Home, la democràcia encara ens salva una mica d'això, no?
Ara que esmentes Xina, per exemple, és extraordinari veure com a Xangai, una ciutat de 25 milions de persones, amb una variant Omicron, que aquí hem comprovat que pràcticament no és letal, o té una letalitat molt, molt baixa, menys baixa que altres coses, es confina tota la població. Hi ha gent que s'està morint de gana a casa seva. Hi ha molta gent que està morint per no poder ser atesos d'altres malalties que no són Covid. Sí. I aleshores veus les dades i diuen 20.000 casos. D'aquests 20.000 casos, 19.000 asimptomàtics. I els 1.000 asimptomàtics sembla ser que no els hi passa gran cosa, perquè de dades de morts jo no n'he vist ni una. de dades de morts, el que està passant
quatre,
a Xangai.
Quatre morts.
A quatre morts.
A Xangai, quatre morts.
Doncs mira, a la Xina cada dia moren 30.000 persones. 30.000 persones. O sigui, està morint gent de moltíssimes coses i és com una obsessió absolutament fora de lloc amb aquesta malaltia concreta. Aleshores, a Xina la pandèmia ha servit, per exemple, per aixafar el moviment independentista de Hong Kong, que això sí que era un moviment independentista gairebé unànim. Oi? I amb la pandèmia, doncs, distanciament, prohibició de reunions públiques, etc etc, se l'han carregat completament. El mateix el Xinjiang, o el Turquestan Oriental, aquesta zona de població musulmana, que també, a través de tecnologies, sobretot mòbils, han aconseguit esclafar completament tota dissidència.
Pandèmia i postveritat, el llibre de Jordi Vigent per reflexionar sobre la vida, la consciència i la quarta revolució industrial, la gran excusa de la pandèmia per retallar-los les llibertats, que és una de les qüestions que des del primer moment ha anat advertint que estava passant a casa nostra el professor Jordi Niva Fenoll. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Jordi, per deixar-nos el teu llibre. Gràcies també a Andreu Claret, gràcies Joan Coscubiela, gràcies Ivan Guera, gràcies